Al migdia, al mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunia aquest dimecres amb el papa Lleó XIV en una audiència privada al Vaticà, de gairebé mitja hora en el primer contacte institucional entre el pontífex i un representant polític espanyol. De l'entrevista es va conèixer, a partir de les paraules del mateix president, que van parlar de l'actualitat internacional, però també d'aquesta invitació que té Lleó XIV sobre la taula per venir el juny vinent a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona per inaugurar la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. En qualsevol cas, Salvador Illa va qualificar de molt impactant per ell aquesta trobada.
Una audiència doncs, molt emocionant, en cas per mi, crec que a més també hem traslladat la realitat de Catalunya i l'invitació a que ens pugui visitar l'any que ve, cosa que ens faria molta il·lusió que pogués passar. No?
El president Salvador Illa també va dir que aquesta visita no és segura perquè el Sant Pare encara no està en condicions de confirmar-la.
I he presentat una invitació a visitar Catalunya amb motiu de la finalització de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, 10 de juny de l'any vinent, justament al centenari també de la mort d'Antoni Gaudí, i el papa ha rebut aquesta invitació, i hi havia informat també el cardenal Omella i altres responsables religiosos amb atenció, i a veure si finalment ens fa honor de poder assistir, no?
Salvador Illa, que es declara personalment catòlic, ha aprofitat la trobada per lliurar al pontífex diversos obsequis, entre ells una reproducció de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família i unes estoles confeccionades per internes de la presó d'Abat Ras. Aquesta trobada marca el que són les etapes en què tots esperem a veure si es pot fer realitat que el papa Lleó vingui a Barcelona els propers mesos. Avui a la taula de testimonis presentarem d'una banda una iniciativa de Mans Unides sobre el testament que podem deixar amb finalitats solidàries. I és que es presenta dijous vinent Fes Testament Solidari, una plataforma de la qual Mans Unides en forma part. I també parlarem de la campanya de tardor del moviment 40 dies per la vida, que ja està en marxa a Barcelona i en altres llocs de Catalunya, del conjunt d'Espanya i del món. A més, es feia a la capital catalana una interessant trobada dissabte passat. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. La taula de testimonis, com us dèiem, 40 dies per la vida, donava inici, coincidint amb la festa de la Mercè, per cert, a una nova campanya de tardor a Barcelona. Recordem que consisteix a pregar 12 hores cada dia, es pot fer per torns, amb un mínim d'un grupet de persones, davant de centres on es practiquen avortaments, que en són alguns, un a l'esquerra de l'Eixample, els altres dos a Sarrià, a Sant Gervasi. Tenim amb nosaltres Rafa Cervera, periodista, diaca i, a més, portaveu de 40 dies per la vida. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, doncs ja sí, hem encetat una altra campanya, aquesta campanya de tardor que li diem, i anirem fins al 2 de novembre, i vam començar com sempre, no?, amb aquest esdeveniment que deies, comentaves dissabte passat, amb el Rosari i amb la Santa Missa, que és com comencem i com tanquem sempre les campanyes de 40 dies per la vida.
I aquesta trobada també busca una certa projecció, un diàleg amb persones que es mouen, no?, en la defensa de la vida. Com van? Ens pot fer una petita minicrònica, una radiografia del que va ser aquesta trobada, amb un testimoni molt important, el de Leire Navarides, una dona que va patir la síndrome post-avortament i que ara és una gran defensora de la vida.
Sí, va anar molt bé, sobretot jo crec que és per engrescar els voluntaris, no?, i per conèixer-nos també, no?, perquè ja, com dius tu, 12 hores no coincidim sempre amb tots els voluntaris. Va estar l'Albert Font, aquest prevere de Tarragona, que va ser el que va portar a Catalunya 40 dies per la vida, i ens va donar una xerrada molt maca sobre l'esperança, no? Estem en l'any de l'esperança, pues també, no? De fer, de pregar amb esperança, no? I de saber que la pregària és escoltada. I després el que deies, no? El punt fort va ser la Leire, fundadora d'Amasube, que és aquesta associació que ajuda amb el síndrome postavortament, amb aquestes dones, noies que han avortat, ajudar-les després, estar al costat seu, i és molt interessant, Ignasi, escoltar algú que et parli des d'aquest coneixement, no? Des de tant les que van decidir avortar, malauradament, com les que van decidir no avortar, que a vegades potser no tenen veu, i estem buscant treballar molt amb aquest aspecte, amb el síndrome, la síndrome postavortament.
Si no es tracta d'exaltar aquell patiment ni revictimitzar aquestes persones, però sí que des de la confidencialitat i des de la interioritat de la persona ajudar-les, no? Aquestes
dones. I important acompanyar-les també, no? Que és... I va parlar d'un tema que a mi em va sobtar escoltar-lo, perquè normalment ho parlem però en petits foros, no ho parlem obertament, sobre la sexualitat desordenada, no? Que és el que ens ha portat on estem ara, i ja amb Humanae Vitae, amb aquesta encíclica que cada cop és més impactant i més profètica de Sant Pau VI, ja ho parlava, ja ho deixava clar, no? I on estem, a veure com podem anar tirant enrere, potser, no? I per això preguem a 40 dies per la vida.
I tant que sí, es prega sobretot, no es jutja ningú i es demana la fi de l'avortament, però sempre des d'aquesta positivitat de la defensa de la vida. Recordem que tot el que és el Magisteri de l'Església és claríssim, la Humanae Vitae de Pau VI, però també l'Evangelium Vitae de Sant Joan Pau II i altres escrits on de manera transversal es parla de la vida. Ara entrarem en la campanya, que ja està en marxa, com us dèiem. Podem buscar a internet 40 dies per la vida BCN, 40 dies per la vida Barcelona, o en castellà 40 dies per la vida, i allà es troba tota la informació. Saludem, que també és aquí a l'estudi, Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Bona tarda, benvinguda també.
Bona tarda, Ignasi, gràcies per convidar-me.
Com estem? Bé, Mans Unides, no cal dir-ho, des de fa més de 60 anys defensa la vida, i de quina manera, en tots els moments.
I tant, i sobretot arreu del món, perquè la nostra és una societat, però la realitat dels més de 50 països als que treballem és una altra, no?
I tant que sí. Evidentment, no cal dir que 40 dies per la vida és un moviment internacional, de fet, o sigui que també està en els països on es necessita, i en aquells països on, per exemple, per la manca de recursos hi ha aquest descontrol, no?, amb la natalitat.
Correcte.
Parlem del testament avui, perquè dijous vinent a 7:15 del vespre al Caixa Fòrum de Barcelona es presenta la plataforma Fes Testament Solidari, de la qual Mans Unides en forma part des de la seva creació, i la delegació de Barcelona fa temps que va apostar per impulsar aquesta via dels llegats solidaris, un gest delicat i molt personal, però que ha demostrat que és una font vital per poder impulsar projectes de desenvolupament als països més empobrits. No és la primera vegada que parlem aquí de testaments solidaris, a Càritas s'ha promogut molt i en altres àmbits, però clar, Mans Unides ho necessita i molt, i a més pot fer un gran bé amb aquests testaments, Mireia Angerri.
Oi tant, Ignasi. La veritat és que nosaltres tenim, doncs, com a entitat que fa vora 70 anys que treballa, tenim les aportacions, no? Les fonts de finançament bàsicament són les aportacions dels nostres socis, que mes a mes o trimestre a trimestre, un cop l'any, ens fan, no?, les seves donacions. Però ens hem donat compte que aquestes aportacions tenen un topall, no? I que paral·lelament podem seguir fent grans projectes gràcies a que estem rebent ja fa uns anys, potser et parlaré de fa 6-7 anys, herències i llegats solidaris molt importants, que és allò que et cau del cel, mai més ben dit, i de repent dius: mare meva, quina generositat i quina llàstima que no li puc agrair a aquesta persona, a aquest home, a aquesta dona que ha pensat en els més desfavorits d'arreu del món, perquè clar, tanta generositat pels demés, no? Aquesta visió de voler que el teu patrimoni, que un cop mort malauradament ja no podràs utilitzar, vagi a parar a persones desfavorides de l'altra punta del món, no? A través de projectes educatius, a través de projectes de salut, a través de fer pous d'aigua, bueno, infinitat de coses bones que es poden fer un cop tu no hi ets, no? I aquesta idea jo, a mi em sembla màgica. A vegades he tingut la sort, normalment, aquells que ens fan llegats i solidaris o herències solidàries, que moltes vegades compartim doncs, amb Càritas o compartim amb altres ONGs que també treballen molt i molt bé, doncs són persones que no tenen família, no? Potser tenen nebots, a vegades hem coincidit a la taula, no? Doncs amb un germà, amb un nebot, i és la persona a la que podem donar les gràcies, no? I tots ens diuen que contents estem que ho pugueu gaudir vosaltres a través de l'execució dels vostres projectes.
I quin objectiu té aquesta plataforma i com es pot promoure més, no?, aquesta
sí,
possibilitat,
mira,
que tenen les persones amb propietats que deixin el seu,
sí,
llegat.
Aquesta és una plataforma de sensibilització i d'informació a la societat civil, perquè, tot i que molts n'hem sentit a parlar, molta gent no sap exactament què és això del llegat solidari o l'herència solidària. No? L'herència seria tot el teu patrimoni, el deixes a una o diverses ONGs, o entitats, i el llegat és una part específica de la teva herència que dius, això anirà doncs per aquesta ONG amb la que jo confio, i inclús pots marcar allò que t'agradaria que es fes, no? Per exemple, tenim una senyora, malauradament la idea seria que la persona s'informés primer, després anés al seu notari de confiança, i el notari això ho fa molt ràpid i molt bé, en saben molt.
I es poden deixar propietats amb finalitats específiques, un edifici, un pis, un local...
Exacte. Després d'aquest pas del notari, l'ideal seria que la persona ens informés a les ONGs, a la ONG que ens ha legat, perquè estaríem al cas, diguéssim, no? Però normalment no ho fan. Però tenim el cas d'una senyora que ja fa uns anys ho va fer, i va venir, ens ho va explicar... I ella va deixar escrit, vull que aquests diners, perquè ella té filles, aquesta senyora té dues filles, diu, les meves filles tindran de tot, però aquest llegat, aquesta part, vull que sigui per Mans Unides, per un projecte destinat a una escola a l'Àfrica, per nens petits a l'Àfrica. I ella ho ha deixat escrit, i així, quan sigui el dia i es destapi, no?, i s'accepti aquesta herència, doncs així ho resoldrem, no?
Sí, sí, i mentrestant vostès ho tenen com una inversió de futur, de cara al futur, no?
Sí, però jo us convido de veritat que vingueu al CaixaFòrum dijous vinent, 9 d'octubre, a les 7 de la tarda. Serà un ambient molt distès i molt amigable, on hi haurà un grup d'ONGs que estarem allà presents. Primer per informar, no ho fem nosaltres, sinó que ho fan uns advocats especialistes, hi haurà també algun notari, i després hi hauran dos testimonis reals, no?, de persones que són vives i que no els hi fa cap vergonya explicar, perquè és un tema una mica tabú, no?, això de les herències i què passarà, no?, i qui es quedarà dintre i qui es quedarà fora, no?, i hi ha gent que no té cap problema en dir, escolta'm, jo quan he sigut molt afortunat en aquesta vida, no?, i quan marxi no me'n puc endur res, i allò que tinc vull dedicar-ho a la gent que més ho necessita.
I són especialment convidats, persones que es vulguin plantejar això,
sí,
persones que es coneguin algú, o fills de mares grans sensibilitzades.
Sí, absolutament. Estic convençuda que serà un acte, és el primer que fem, però que serà un acte molt, molt bonic, molt seriós i rigorós en la informació que es transmetrà a través de professionals del món legal. I, a més, després podrem gaudir d'un petit còctel que els oferirem.
Molt bé, molt bé. Experts, com segons tenim aquí, Rafael Vallet Vila, Mercè Alavedra i Leire Ayastui, tot això, hem dit abans presentar aquesta plataforma Fes Testament Solidari, però ja existeix, de fet,
sí,
fa temps.
Sí, 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 sí. Però bueno, jo crec que és un moment molt bo per, no?, per despertar consciències, per informar la societat, no?, de que existeix aquesta possibilitat, i que és una passada. O sigui, pensar que més enllà d'aquesta vida, quan tu marxis, part del que tu has gaudit i guanyat, no?, amb el teu esforç, anirà a parar amb un projecte a qualsevol dels països al que treballem per millorar la vida de moltes persones, És molt bonic.
I tant. Són uns centenars els projectes que Mans Unides gestiona arreu del món, el mal anomenat Tercer Món, especialment Amèrica Llatina i Àfrica, però de fet a tot el món, a l'Àsia també, i aquest impuls pot ser molt important, sense menys tenir els petits donatius que sumen, que tots anem donant a Mans Unides a la campanya del febrer, que és l'inici cada any, però durant tot l'any es pot fer. Doncs a la plataforma Fes Testament Solidari fa aquest acte, recordem, dijous vinent, a partir de les 7 de la tarda, al Caixa Fòrum de Barcelona, molt a prop de la plaça Espanya, per anar amb transport públic a Barcelona. I si pot anar directament, és convenient inscriure-s'hi?
Home, a nosaltres ens agradaria que, si podeu, ens truqueu a Mans Unides Barcelona, al 93-487-7878, i que ens digueu, escolta, m'agradaria venir, em puc inscriure? Doncs,
més fàcil, aleshores.
Ah, exacte, és molt més fàcil de gestionar, i a l'entrada direu el vostre nom i us deixaran passar, i esteu super convidats tots.
Doncs invitem els oients a trucar al 93-487-7878 o buscar per internet Mans Unides Barcelona i se'n poden informar. Ara entrarem, no sé si vol afegir alguna cosa
que vinguin
sobre el
acompanyats,
testament.
Que vinguin
ah,
acompanyats.
Ah, sí, exacte. Sí, quants sí, més sí. Siguem millor, aquell auditori del Caixa Fòrum és gran. Tant de bo s'omplís. Sí. Molt bé. Doncs ara entrarem en alguns altres aspectes, ja sigui d'aquest tema o sigui de la campanya de Mans Unides, que és tot l'any, no ens cansem de repetir-ho, però entrem una mica més en la campanya de 40 dies per la vida. Ens ha comentat Rafa Cervera abans que es va fer un acte dissabte passat, aquesta trobada. Sempre es fan aquestes trobades quan comencen les campanyes a cada ciutat que hi està adherida. I ara, com està la campanya? Com funciona? Ens pot començar dient com funciona? Diguéssim, jo si vull pregar una estona puc apuntar-me una hora als
torns? Sí, és entrar a la plana web de 40 dies por la vida.com, la web a nivell d'Espanya. Allà tu tries la ciutat. A Catalunya hem de dir que s'afegeix Girona.
Molt bé.
O sigui, teníem Barcelona, Tarragona, ara s'afegeix Girona i tu pots entrar... entres, cliques, no?, en la ciutat que vols, i a partir d'allà hi ha una mena d'Excel d'aquests molt maco en el que tu t'apuntes amb l'horari que vols. Nosaltres recomanem tenir un torn, són només 40 dies, 6 setmanes, doncs tenir un torn cada setmana. És a dir, jo puc anar els dimecres a les 5 de la tarda, doncs apunta't tots els dimecres a les 5 de la tarda i durant aquesta hora fas pregària davant d'un avortament, davant d'un centre on es practiquen avortaments. Com deies, a Barcelona n'hi ha 3, una a l'esquerra de l'Eixample, 2 a Sarrià, hi ha una a Girona i una a Tarragona, a Catalunya. Participen ja 26 ciutats a Espanya, i és una campanya, com comentaves, internacional, que es va encetar als Estats Units. Els que han vist la pel·lícula On Plan, sense planificar, per dir-ho així, On Plan, és la història de 40 dies per la vida allà a Texas, amb el Sean Carney, que la va muntar i que encara continua, i des de llavors s'han salvat més de 25.000 vides. Gent que anava s'ha trobat interpel·lada i va decidir no avortar, no? Però de totes maneres, com comentàvem abans, preguem també per la gent que ha avortat, pels metges, doncs per tothom, no?
Sí, és important recordar que aquí es decideix en llibertat, aquella llibertat que exhibeixen els defensors de l'avortament. La dona o el seu entorn decideixen un avortament lliurement, però també es decideix lliurement tirar enrere un avortament. Això és important perquè la pregària no coacciona, la pregària és per ajudar i per estar disponible si algú vol preguntar.
En una situació més que les dones estan molt soles, abandonades, per dir-ho així, i clar, preguem per elles, estem al seu costat, tant com si no fan l'avortament, òbviament, no? És la que volem, no? Però també com si ho fan, no? Hi ha diferents associacions que han anat sortint, com la que parlaven amb Asube, que presideix la Leire Navarides, que ajuden a dones que ja han decidit avortar, no? O sigui, estar al costat d'elles, intentar estar al costat d'elles en tot moment, des de la pregària i des del dejú. Durant aquests 40 dies de la campanya de tardor, que acabarà el 2 de novembre, tenim també la campanya de la primavera, que va amb la Quaresma.
Sí, exacte, aquesta ja és com aquesta més natural, fàcil, els 40 no? dies de la Quaresma, que m'ha clavat. Per cert que el que és aquesta campanya sempre té diferents moments d'activitat, no? La missa d'inici de campanya, amb la trobada, la missa de final de campanya. Hi ha un suport de moltes comunitats cristianes, per exemple, en el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona, els bisbes auxiliars que acostumen a presidir algunes de les celebracions, o algun vicari episcopal o algun rector. És important això, no? Perquè és veritat que la defensa de la vida és transversal, no és només dels catòlics, però els catòlics també potser hem de predicar amb l'exemple.
No, i tant, i tant, i hem tingut, sí, sempre el goig, no?, de comptar amb la missa de tancament de campanya, que generalment la fem a Sant Vicenç de Sarrià, amb bisbes auxiliars, amb vicaris episcopals, amb el recolzament de l'Església de Barcelona.
I també esperem que... Estem segurs que això passa també a Tarragona, a Girona i allà on es troba aquesta campanya. Algun missatge final, perquè el temps ja veuen vostès que és implacable.
Vull comentar, jo crec, el que deia mossèn Albert Font, no?, d'encetar tot això amb esperança, no amb negatius, ni que mal que estamos, no, estamos muy mal, esperança, no? És la gran oportunitat.
La resposta la tenim sempre amb la creu, no?
Exacte, correcte.
Estamos muy mal, a la creu estem molt malament tots.
Sí, fatal, no? Ens veiem totalment que no hi havia res a fer, i mira el que ha passat.
I tant que sí. I per acabar, Mireia, en Gerri, de la campanya de Mans Unides, que començava el febrer passat i sembla que ja s'hagi acabat, però no, s'acaba quan acaba l'any. Teniu, per exemple, un concert a la Cripta de la Sagrada Família, al novembre.
Sí, ara tenim dos actes al novembre. Un és aquest concert el 19 de novembre a la Cripta de la Sagrada Família, que hi sou tots invitats. És un duo de guitarres que toquen amb un contrabaix. Són unes músiques espectaculars, tres dones bueno, que et fan viatjar i et fan emocionar amb la seva música. I serà un concert a favor d'un hospital del Camerun amb el que treballem i col·laborem des de fa molts anys i que necessiten la nostra ajuda. I després, abans, hi haurà el 6 de novembre una cosa molt, molt diferent, nova, que és a la Casa Seat, i és una trobada d'empreses solidàries.
Ah, molt bé. Doncs això el 6 de novembre i el 19 de novembre dimecres, aquest concert al vespre a la Cripta de la Sagrada Família. Tota la informació a Mans Unides BCN, mansunides.org. Gràcies, Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, i Rafa Cervera, portaveu de 40 dies per la vida. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Tothom necessita amor que mai no falli, la gràcia i compassió.
Tothom necessita. Senyor, pots moure les muntanyes. Aquest és el títol de la cançó que estem escoltant, en què el grup Worship.cat ambienta la litúrgia d'aquest diumenge 27è durant l'any, amb Jesús dient-nos que tot és possible amb una fe com un gra de mostassa. Comentem algunes notícies. S'acaba de publicar un llibre titulat Gaudí i el Parc Güell, viatge interior d'un somni, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica i escrit pel sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Bruno Berchez, delegat d'Anunci i Iniciació Cristiana. El llibre vol ajudar a comprendre el significat profund del que va ser un projecte fallit de Gaudí com a urbanització, però reeixit com a obra simbòlica i espiritual. S'ha presentat aquest dijous a la Sagrada Família, però també hi haurà una segona presentació aquest diumenge, a 6:15 de la tarda, en un acte obert al Cotolengo del Pare Alegre de Barcelona. L'Església de Sant Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, acollia dilluns al vespre una vetlla de pregària per Gaza, organitzada per la Xarxa d'Entitats Cristianes, amb la participació de moltes persones testimonis d'aquest horror de la guerra a Terra Santa. Recordem també que el cardenal Juan José Omella rebia dilluns a la nit el Premi Impulso Ciudades en el marc de la gala dels Premis Vanguardia celebrada al Palau de Congressos de Catalunya. Es reconeix la seva defensa d'una església oberta i missionera. També volem recordar que Montserrat ha inaugurat avui oficialment una exposició a Roma sobre el seu mil·lenari. Amb aquest motiu, L'abadia de Montserrat era rebuda dimecres al final de l'Audiència General pel papa Lleó XIV. L'abat de Montserrat lliurava un obsequi també al Sant Pare i el convidava a Montserrat. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem dilluns, tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.